Mossega la poma. Fem podcasting des del 2007 amb la col·laboració de la Universitat Politècnica de Catalunya.
Molt benvinguts, mosseguis, com esteu, com anem? Un nou episodi de Mossega la poma amb aquest pim-pam, pim-pom de Ludo i el meu,
sí,
en Tomàs.
Sí, al final tornem als essencials, l'essencial, això.
És el perquè ara fa dies que el Magma està liat, pobre, i no pot estar. El senyor R va dir que sortiria, però també té lius. I
el R2D2 tampoc pot, no? Però és que, yes, és que el senyor R, l'R2D2 tampoc podia. El senyor R suposo que amb tanta Super Bowl i tanta hòstia... això. Un comentari sobre la Super Bowl, perquè jo no segueixo el futbol americà, ho sento molt, senyor R, no segueixo. Ja sé que el futur és els mòbils que es pleguen i el futbol americà, però per això no el segueixo, però m'ha fet gràcia perquè de les poques coses que m'ha arribat, allò simplement per el feed de Twitter, és que la Taylor Swift, que sembla ser que és la nòvia del quarterback o algun d'aquests energúmenos que juguen.
Sí, va estar
ja. Vaig veure una foto d'ella fent un petó amb un senyor que s'assemblava com, jo què sé, com si una nena de 5 anys li fes un petó amb un home adult.
El Yeti,
l'ombre de les nieves, la vella i la bèstia, no? Però m'ha fet gràcia perquè portava uns quants dies que anaven dient la Taylor Swift no farà el show. No farà el show, perquè sempre l'important és l'actuació del mig. I a mi no m'ha arribat qui collons va fer l'actuació del mig.
No va ser ella.
No va ser ella. Llavors, ella simplement
sí,
assistint a la Super Bowl, vale, perquè deu ser la nòvia del Yeti.
Sí, sí, la seva parella és un...
O sigui, ella no ha necessitat ser l'actriu que fa l'espectacle de la Super Bowl per controlar tota l'atenció de la Super Bowl i amb la qual cosa, diguéssim, d'aquí uns anys, quan d'alguna manera possiblement doncs, el seu hype estigui una mica cap a caiguda, pot fer l'actuació del Super Bowl i tornar
que tenim
a recuperar la Super Bowl.
El gran problema que tenim nosaltres, per no ser així de famosos, és que ningú fa fotos de nues de nosaltres amb intel·ligència artificial i les penja a Twitter.
No diguis això, perquè és que ja m'ho veig a venir. Ja m'ho veig a venir. L'has cagat, tio. O sigui, tornem a començar. No, que estem a YouTube. És que l'has cagat. No, per favor. O sigui, hi ha coses molt millors que fer.
Avui no he anunciat que estaríem aquí i, per tant, no tenim de moment audiència a YouTube. Vale?
Però això ara ja és... M'ha fet gràcia això. La tia és prou intel·ligent com per saber que no necessita actuar a la Super Bowl ara com ara per emportar-se'n tot el hype. I s'han dut tot el hype de la Super Bowl i les fotografies que sortien als diaris de la Super Bowl no eren de qui collons hagi actuat, pobrissona o pobrissó que hagi actuat al mig de la Super Bowl, ni dels putos anuncis, sinó la foto de la vella i la bèstia de la Super Bowl amb el Yeti. O sigui, dic de la Taylor Swift amb la Yeti. Aquesta tia és molt, molt llesta. Aquesta tia és molt, molt llesta.
Si no fos tan llesta, no guanyaria... No tindria la popularitat que té ni guanyaria els diners que guanya.
No, però
està
ella té la capacitat aquesta de controlar-ho tot. O sigui, jo crec que va veure, diguéssim, de la sabidoria, diguéssim, d'una altra, que és la Lady Gaga darrere d'ella, però s'ho ha fet a un altre nivell que ho rebenta molt. Ho celebro, però això, sense cantar, és la cantant guanyadora de la Super Bowl. Molt divertit, molt divertit.
Avui anem una mica
amb el pit al cul.
Exacte, vale? Aleshores tenim dos temes que en volem parlar. És una mica de més informació sobre els problemes amb la justícia d'Elon Musk a Delaware, vale? Que hi ha altres punts de vista, alguns d'aquests aportats pel Benjamí.
No, punt de vista no, d'un aclariment. A mi fem una fe de rates, bàsicament.
Vale, doncs farem aquest aclariment. L'altre tema que també volem comentar és que en Tucker Carlson va fer una entrevista a en Putin, vale? I que I que
no,
això,
no faig spoiler, és Tucker Carlson i és... vale. I aquest home era de Fox News, o sigui, no és allò... havia estat a Fox News, havia estat a CBS, però està considerat, diguéssim, com un dels... dels conservadors.
Vale, jo com a contrapunt a tot això que explicarem, això serà, porto una proposta sobre uns llibres d'en Bob Woodward. Bob Woodward, a part de guanyar un premi Pulitzer, que és un periodista molt important als Estats Units, del Washington Post, va ser, o sigui, va ser el que va descobrir el cas del Watergate en el, en el Post. Vale? Ha escrit bastants llibres, tres principals, sobre l'arribada, l'estada i la sortida d'en Trump a la Casa Blanca. Vale? I entrevistant-lo amb ell, vull dir, clar, és un tio que ha entrevistat a tots els presidents des del Ford, em sembla, vull dir que té un prestigi, no? I relata una història curiosa. Després a les propostes us ho dic. Bueno, doncs això, perdoneu, perquè avui anem una miqueta a salto de mata. Tot
I
això,
molt més?
Tot això i molt més serà l'episodi 581 de la temporada 17 de Mossega la Poma. Comencem.
Mossega la Poma, el teu podcast setmanal de tecnologia i ciència en català.
Yes. Volies fer un aclariment.
Bueno, sí,
sobre
a veure, bàsicament la setmana passada ens vam estar rasgant les vestidures a dir, home, com pot ser que li paguin 50.000 milions de dòlars en l'Elon Musk? Vinga, jo decideixo que em pago 50.000 milions de dòlars i tal. Llavors, el nostre amic Benjamí em va agafar i em va com donar un toc i vaig dir, què ha passat? I em va dir, escolta't això. I em va redirigir a un podcast on agafava i discutien i després el que he fet és verificar-ho per les meves forces. Llavors, al final, la pregunta és dir, a veure, per què en l'Elon li cauen 50 i pico mil milions de dòlars, que és una quantitat absurda. Llavors, clar, si anem a buscar la cotització de Tesla, no la cotització, sinó el market cap, el market cap, el Tesla, el market cap de l'empresa Tesla, si tu mires i tinc ara aquí, és molt radiofònic, però tinc el market cap aquí posat, a meitats de 2018, que és quan la junta acorda aquesta compensació, vale? Tesla val 50.000 milions de dòlars. O sigui, en el moment en què Tesla decideix aquest model de compensació per a l'Elon, Tesla és una empresa que val 50.000 milions de dòlars o 53.000, no sé exactament la data, però si et mous durant tot l'any 2018, vale, durant tot l'any 2018 és d'això, entre 50 i 60.000 milions de dòlars, és a dir, el market cap, és a dir, agafes, multipliques el número d'accions per la cotització de les accions i et surt un número i això és el valor de l'empresa. Estem parlant de... Llavors, ells diuen, escolta, mentre l'Elon no té cap compensació, fins que Tesla arribi a 100.000 milions de dòlars. I a partir d'aquí, a partir de que Tesla tingui la cotització de 100.000 milions de dòlars, li comencem a fer una compensació progressiva i proporcional al valor de l'estoc. Amb la qual cosa no està gens malament. O sigui, escolta, jo tinc una empresa que val 50, vale? I em dones un... I llavors, fins que no dobli el valor, jo no cobraré res. I a partir de que això dobli el valor, doncs em donareu una part proporcional de tot el que guanyi. Què és el que passa? Que Tesla arriba a picar a 1.205.000 milions de dòlars. O sigui, arriba al trilió.
Sí, una barbaritat.
Clar, o sigui, passa una empresa, ell la passa en... Això és en 3 anys, en el 2020... principi, a finals de 2020, exacte, al novembre de 2021, en 3 anys, l'empresa passa de valer 50 a valer 1.200. I com que bàsicament treu una part proporcional, com una comissió de tot el que puja, a partir de doblar, doncs això són 50.000 milions de dòlars, que és el que se li paga. I algú diu, això és excessiu. No, però a veure, hi ha un acord Hi ha un senyor, tu estàs aquí treballant. Si tu ets el CEO de l'empresa, sí. I et farem una d'allòs en funció del, del performance. Actualment Tesla està a 600 mil milions de dòlars. 614. O sigui, fet una fluctuació, hi ha hagut un pic, però igualment ha passat de 50 a 614. Avui. Amb la qual cosa, és dir, a veure...
De totes maneres, Marc, aquesta setmana, les notícies que he anat llegint així per sobre, en plan titular, no hi he entrat en detall, qui estava una mica darrere d'en Musk era la SEC, la, diguéssim, la d'això del mercat de valors americana, ¿vale? Si estàvem buscant informació...
Però el tema és del que parlàvem la setmana passada...
És del jutge de Delaware, sí.
Vale? I a més, no oblidem que quan Tesla va picar a 1.200, Tesla va baixar perquè precisament en Bill Gates va fer un gran short de Tesla. O sigui, van gent com en Bill Gates amb molts diners van fer operacions a borsa per tirar-la expressament a baix i va aguantar diguéssim, sol la marca de... Va rebotar els 500. És a dir que no, que tot el gas artificial que li hagués pogut donar l'Elon amb les seves coses i d'això, doncs tot aquest gas l'ha recuperat. L'ha recuperat. Llavors, a veure, tu, aquí hi ha un jutge que ha dit, no, és que això són masses diners. No, hi ha un acord que es firma el 2018, et pot semblar bé o malament, però en el moment de la signatura, dius, escolta, tu ets el director de l'empresa, la teva missió quina és? Doncs fer aquesta empresa funcioni, que augmenti la cotització i et donem una part proporcional del que guanyis. Hòstia, és que això no ho ha passat pràcticament mai, una pujada tan bèstia en tan poc temps, i com que el senyor que està... El senyor que, era això, al final és l'acord. Si no és allò que... No és allò que ens ha dit, no, és que els senyors de Tesla van dir li donem 50.000 milions de... No, et donarem una part proporcional en funció del teu, del teu rendiment com a CEO. Rendiment de CEO, doncs, a tal data valia 50.000 milions de dòlars, a tal data valia 1.200 milions de dòlars.
Jo crec que la SEC el que està dient és...
És a dir, nosaltres vam fer una avaluació cunyada, cosa que fem sovint, però en aquest cas, escolta, amb una mica d'informació dius, escolta, doncs, a veure, és que és un pacte, tu tens una empresa, escolta, el CEO has de fer créixer l'empresa, si creixes tant guanyaràs una part proporcional. I quan estem parlant que és una part proporcional, és dir, has de comptar que aquests 50.000 milions de dòlars són proporcionals al trilió de dòlars que val Tesla en aquell moment determinat, en el moment determinat que es fa el cash out. És a dir, doncs ara, l'increment que ell ha aconseguit és passar-ho de 50.000 a 1.200. T'emporta 50. Doncs home, doncs... Què passa? Que ara hi ha un jutge que diu no, això no és just. Vale, molt bé, però el tracte es va fer en aquell any. I llavors, a partir d'aquí hi ha una apel·lació. El que passa que el que sí que és veritat és, a veure, l'Elon està en modo neocon, parla dels immigrants, diu bromes de mal gust, l'altra broma... El que dic que és això, que és com un nen petit que
sí,
no està
controlat. Sí, el que
controlat.
Passa que hem de distingir les coses.
Sí. També hi ha una campanya contínua contra ell a pinyó perquè està fent mal. Perquè des del moment que ell va decidir ficar-se a Twitter i obrir Twitter i eliminar certs tipus de censures, vale? Perquè Twitter tenia una censura doncs, determinada, què passa? Que ara el que sí que és veritat és que Twitter s'està obrint molt, diguéssim, de contingut més de dreta, que estava completament moderat, i per exemple, quan ara després parlem del Tucker Carlson, el que Tucker Carlson ha considerat doncs, un talking head de Fox News, vale? Però que ara en comptes de ser un talking head de Fox News, fa streaming de les seves entrevistes a través de Twitter, a través de vídeo a Twitter, i està tenint 200 milions de reproduccions, com va tenir més de 200 milions de reproduccions, com ha tingut l'entrevista d'en Putin, una entrevista de 2 hores i mitja. Vale? Però, és a dir, que sí que hi ha un color en el moment que tu elimines les censures i tot això, doncs se't cola la dreta, se't cola d'allò, se't cola tot tipus de merda i hi ha problemes per controlar-ho, però que està under fire a pinyó per part de tothom, és veritat, o sigui, l'ataquen per tot arreu i li diu, i tots els que abans li diuen que guapo que eres, ets el Tony Stark, ara el matxaquen molt, llavors dir, i nosaltres ens trobem enmig amb la desinformació
el
i la,
molt,
i el cunyadisme.
Ha fet moltes declaracions...
És tonto del cul, ja ho he dit. Sí, no m'han desdit de dir que és tonto, que és com
eren,
un crim.
Eren declaracions innecessàries. De totes maneres, hi ha un... Ara, després, quan parli del
Però té
del
fuck Bob you money. Woodwork... O sigui, té fuck you money. O sigui, a veure...
Ja, què passa? Que tinguis diners, Marc, això és una discussió una mica filosòfica.
Ell pot dir això, però mira, fixa't una
no
cosa.
No et dona l'autoritat per fer el que vulguis.
Mira, Tomàs, Elon diu tonteries. Diu tonteries i té gent que no ens agrada i té gent que no ens agrada en la seva plataforma X.
D'acord.
Vale? En Bill Gates, que també té molts diners, vale, va passar un cap de setmana a l'illa del Harvey Weinstein. I per això la seva dona es va divorciar d'ell. Vale? I bàsicament la illa del Harvey Weinstein era una illa de lolites. Vale? De noies adolescents que tenien relacions amb gent superpoderosa. El Bill Gates va anar allà. Doncs, hòstia, a mi em sembla molt més greu el que va fotre en Bill Gates que no les tonteries que diu en Elon. És una altra ordre de magnitud, però en canvi no se'n parla. O sigui, es va parlar, es va fer un divorci així, se la deixó,
i s'atapa
ningú. No hi ha ningú agafant i fotent a parir. No, a veure, digue'm tu quants articles has llegit fotent en Bill Gates a parir perquè ha estat en l'illa del Harvey Weinstein.
Bueno, quantes? Bill Gates l'ha fotut a parir... No, per aquest d'això no ho sabia.
Se l'havia fotut a parir
no
quan era el CEO de Microsoft sí, de i fotia Microsoft. Les seves pràctiques monopolístiques i fotia les tàctiques d'Embrace Extinguish.
Saps el que passa, Marc? A veure, fem bé en distingir les coses, fem bé en aclarir les coses, vale? El que passa és que estem en un moment tal en el món on estan triomfant els populismes autoritaris. I això és un perill molt greu que s'ha de vigilar, vale? Perquè trenca amb la democràcia que hem conegut fins ara, i això passa a Argentina, passa a El Salvador, passa a Brasil, passa a Hongria, ha passat als Estats Units amb el Trump, vale? Pot tornar a passar perquè aquest any hi ha eleccions, i jo suposo que això encén moltes alarmes. Vale?
Una cosa, a veure, una cosa són populismes d'ultradreta, una altra cosa
populisme
són populismes autoritaris. No, una cosa és populisme d'autodreta i una altra cosa és populisme autoritari d'ultradreta. En el moment en si en Trump no hagués s'hagués quedat a la presidència després de perdre les eleccions, seria un populisme autoritari. Però en Trump va marxar. O el van fer fora. Vale? Si en Milei, d'aquí 3 anys i mig, i va a les eleccions i perd, com sembla ser que passarà, vale? Perquè la seva popularitat va agafar i es va desplomar immediatament a les dues o tres setmanes de guanyar, doncs no serà autoritari. Si en canvi diu, aquí decideixo que ara no és el moment de fer eleccions doncs perquè tinc un projecte que dura molt i elimino les eleccions, elimino la democràcia, llavors tens autoritat. O sigui, en Hitler va guanyar unes eleccions, el van fer i es van acabar la democràcia.
No estic parlant de feixisme, estic parlant de populisme autoritari, que és diferent.
Autoritari és dir que elimino la democràcia.
Autoritari en el moment que tens el mandat. És veritat que hi ha determinats exemples, per exemple el del Salvador. Salvador, el president de Salvador, tothom li donava la píldora perquè és el que va fer aquella platja de les bitcoins, saps? I va voler transformar tot el país amb les bitcoins. Aquest tio arriba, Salvador, recordem, és un dels països de Centroamèrica amb més morts perquè tenen el tema de les bandes, vale? Aquestes imatges que heu vist dels presos parats, no?, a les presons, vale? La Constitució del Salvador no permet a un president tornar-se a presentar després dels 4 anys, sinó renunciar al càrrec. En fi, hi ha tota una història, no? Canvia la llei. Com diu que té el suport popular, la canvia i es torna a presentar les reeleccions i guanya. I guanya. I aquest mecanisme, guanyin o perdin, a més no tots els populismes són del mateix estil, té un cert perill.
Sí, sí, però a veure una cosa, o sigui, autoritari és a dir, una o dos, quan és autoritari és dir, s'ha quedat amb el govern i no el dona. Tu estàs en democràcia, tens majoria absoluta, llavors pots tenir un talent negociador, o pots tenir un talent, diguéssim, més aviat, aquí foto el que em rota. Vale? Aquí havíem tingut un govern socialista amb majoria absoluta que va muntar una organització paramilitar antiterrorista que es dedicava a pelar-se la penya i els seus, que no eren amics, i van acabar, i van desmantelar empreses i van desmantelar bancs i fotien destrosses a pinyó i ningú, i no, això, amb un talante, amb una camisa de quadros, el que tu vulguis, però les van fer perquè tenien majoria absoluta. Quan l'Aznar l'any 2000 va guanyar la majoria absoluta, el talante negociador i els pactes del Majestic s'acaben i comencen a governar a saco patraco perquè tenen majoria absoluta.
Bueno, i negocien a Meta.
Però no són absolutis, no són autoritaris, simplement són gent que té majoria absoluta i, per tant, és el gato... El moment que tens, tu estàs en una democràcia i has guanyat és majoria absoluta, el gato és tuyo, te lo folles com tu quieras. Una altra cosa és que vulguis
no
mantenir un talant.
No és ben bé així perquè el... No és ben bé així perquè la democràcia té separació de poders, ¿vale? Té un circuit, té un model. ¿Vale?
Correcte,
el populisme autoritari el trenca.
Vale, però en Trump, per molt autoritari que... A veure, jo entenc que en Trump és un gilipolla de collons, però en Trump va perdre el Congrés. O sigui, quan l'acabar d'entrar, els 6 mesos o no sé quants mesos, va perdre el Congrés i el tenien de mans lligades. Per tant, no podia ser capullo i podia ser gilipollat i podia intentar fer les seves trastades,
bueno, el govern
però
dels
tenia
Estats
controls.
Units, els presidents tenen potestat en moltes
control.
Coses. Sí,
però
tenen
jo, dic,
control.
Però dic, jo el que dic és l'adjectiu autoritari l'hem de definir. L'hem de definir. És a dir,
sí,
per mi autoritari
canvies...
és dir... Jo canvio les regles del joc. Ara mano jo, canvio les regles del joc i em quedo en el poder i foto el que em dóna la gana.
Sí.
Això és autoritat. Una altra cosa és que sigui que digui, vaig a utilitzar tot el poder que em dóna la democràcia al màxim possible i, a més, no negociaré i, a més, vaig a saco, que és una mica el que fot el Milei. Però el Milei està... Però
Milei acaba de començar, Marc, l'exemple de populisme autoritari que canvia completament les regles del joc, per exemple, és el president d'El Salvador, que ho ha fet. Vale?
Canvies
però,
les regles
del
joc i ets autoritari.
I el Trump no ho va poder fer, però va estar a punt.
No, és que no t'hagués
agradat. Perquè va enviar les hordes de bisontes
Giuliani, els bisontes i tots, sí.
I els bisontes, vull dir que... I si aquell dia, pel que fos, les coses haguessin anat d'una altra manera, hagués tingut el Trump una altra vegada.
Haguéssim flipat molt, haguéssim flipat tot, molt tots plegats. Però, o sigui, però el que dic és, a veure, dic, si estan dins les normes del joc, llavors no són autoritaris. No? Que canvien les normes del joc és com comença a ser autoritari. Una cosa és que tinguin un talant o un altre. I
poden canviar
que ens agradi,
les normes
que ens
del joc.
Que fan, no. En el
poden canviar
canvien...
les normes del joc i no les poden canviar totes, vale? I pringuen. Vale?
Però a veure, per exemple, aquí a Espanya, si tu vols canviar les normes del joc, vol dir que has de tindre una majoria qualificada en el Congrés i has de passar al Tribunal Constitucional i no sé quantes altres coses per canviar certes normes del joc.
El tema és més complex, perquè de fet a nosaltres ens governen dos, o sigui, està el govern que votes i el govern que hi ha al darrere, vale? En tots els països hi ha això. En fi, ens estem liant.
Però és a dir, quan parles del tema del populisme i el control de la informació, precisament el problema és dir, compte, perquè nosaltres i el nostre punt de vista estàndard també està controlat. Llavors, quan és molt fàcil veure la vena que tenen els altres als seus ulls i dir, no, escolta, mira, és que els que estan mirant Fox News, els que estan mirant aquests medis estan manipulats, però en canvi nosaltres tenim certes manipulacions que ens costa molt de veure. I a més, com deien aquells, deien, la cultura és allò que, no, és allò que fa sense pensar. I nosaltres, sense pensar massa, quan ens va arribar l'opinió de Tesla agafat i ha donat diners en Elon Musk que no tenia que donar-li, ho vam acceptar directament, ho vam combregar com una roda de molí directament.
Sí,
i ho vam,
però,
i ho vam escopir aquí a mossega la poma. I és dir, per què? Perquè ja ens està bé dins del marc mental i de la narrativa dels medis als que nosaltres estem ficats que aquesta cosa és així. I ja no
però,
investiguem
Marc,
més.
Marc, és cert, però també hi ha una contra, i és que avui estem explicant el contrari, no?
Exacte, perquè estem fent un exercici de pensament crític.
Correcte.
Estem fent,
aquesta
però,
és la, gran,
jo el que
aquesta
dic
és la diferència.
L'important és fer l'exercici de pensament crític. I a més, hi ha una altra cosa que a mi l'altre dia hi ha un filòsof que és el creador de Django, és un programador que es diu Scott Wilson, que segueixo molt darrerament, doncs, perquè està fent coses molt interessants. I ell el que diu, per exemple, quan pensa en el tema, parlaré d'IA en aquest programa, però no de la manera que esperes. És a dir, ell quan pensa en el tema, diguéssim, de l'ètica de la IA, la seguretat de la IA, el futur de la IA, ell el que veu és que hi ha dos punts de vista contraposats que tots dos tenen raó. I llavors el problema que hi ha és dir, ell ara com ara se li ha presentat una dicotomia i tu has d'escollir una pastilla, vale? I en canvi ell el que intenta fer de vegades és dir, escolta, en aquest tipus de coses potser a vegades el que passa és que has de tindre dues idees contradictòries en el teu cap a la vegada, vale? Per poder tu al final veure què és el que et sembla que és aplicat al cas que tu estàs estudiant. Perquè els dos marcs de referència, si tu tries un marc de referència només, automàticament tens una fórmula, una radiofórmula, i és automàticament ja el que diguin a missa. Sigui la teva missa la que tu triïs. Vale? En aquest cas, en el món de la IA, són els ara ja no hi ha els de la singularitat, hi ha els acceleracionistes. Vale? Els effective acceleracionism, que són, estan zumbadíssims, són divertidíssims. Hi ha un que es diu Bef Jesos, que corre per Twitter i és un flipat i són els de l'església.
No és el Jeff Bezos, sinó
no, el Bef Jesos. I a més li va, en aquest tio, però aquest tio explicant les històries acceleracionistes, li van agafar i els medis de tota la vida li van fotre un dox. El van doxejar, van agafar, però en un diari de veritat el van agafar i van dir, aquest tio, que és el Bef Jesos i que dona aquestes idees i fa aquests memes acceleracionistes d'allò de l'Iglésia de la IA i tot aquest tipus de coses a Twitter, és aquest tio que té aquesta empresa d'intel·ligència artificial quàntica. I li van fotre un doxing. El qual és d'allò, poca broma. I després hi ha els del IA panic, que morirem tots, Terminator, Skynet, ai pupa pupa pupa, tot va a la ment, que mal.
Què passa, Marc, que a vegades és molt difícil.
I a vegades has de tindre, hi ha arguments de tots els costats que són bons, i els has de tindre tots dos al cap a la vegada.
El tema, a veure, hi ha negacionistes que ho són de forma dogmàtica, vale?
Sí.
Dogmàtica. I no aport, primer, que no aporten cap solució. Segona, que és un no pel no, és una negació per la negació en si. I tercera, no hi ha cap... O sigui, no hi ha cap... O sigui, les coses, moltes vegades, no són ni totalment negatives ni totalment positives, ¿vale? I el que en un principi pot no semblar... O sigui, una cosa que no t'agrada pel que sigui, hi ha parts d'aquesta cosa que són interessants, potenciadores de beneficis, o sigui, mirem-s'ho, que la IA ha entrat una mica a sacopaco, que no ha tingut en compte els drets d'autor en moltes ocasions, que hi ha parts de la seva aplicació que no estan regulades i poden causar determinades problemes, que no hi ha hagut una part ètica rellevant que s'hagi posat damunt de la taula, tot. Sí, però no la invalida com a eina, eh?
Clar. És com si diguéssim, la fotografia, quan s'inventa la fotografia, tu pots fer una foto d'un quadre. Tu pots fer una foto d'un quadre i fer reproduccions d'aquest quadre. I això representa problemes. El que hem de fer és trobar quines són les normes del joc.
Exacte.
Escolta una cosa, i quan s'inventa la gravadora d'àudio, es grava el fonògraf, passa el mateix, de cop i volta. Pensa una cosa, que té una transformació cultural tremenda. Abans la música era només en directe. Fins i tot al principi la ràdio era ràdio en directe, la gent que anava a la ràdio cantant.
Que el que val no és vindrà el dimoni és la intel·ligència artificial. No, és de dir, escolta'm, això és així, té una aplicació pràctica superútil que hi detectem mancances, d'acord?
I ja no,
resolguem-les.
Però fins a dir, les observacions dels del pànic ahir, vale, són... posen el dit a la nafra a una sèrie de casos molt específics. Vale? I llavors a partir s'han d'abordar, però això no valida completament tota la seva tesi. Per tant, has de tindre com dos punts de vista a la vegada al cap per poder tindre pensament crític. I el problema està en que moltes vegades ens és molt fàcil, ens és francament fàcil, si tu ara t'agafes i t'agafes a l'Es Ràdio i escoltes a Monsenyor Jiménez Los Santos i escoltes totes les coses que dius, escolta, aquest senyor està aplicant les tècniques de propaganda de Goebbels una darrere de l'altra. Les pots citar. Pots agafar i fer una classe de tècniques de manipulació propagandística, posar una transcripció d'una de llonces, d'una arenga de Los Santos de 10 minuts i les fa servir totes 11. Totes.
No escolto aquest senyor.
Bueno, alguna vegada algun excerpt he sentit i dius, és possible que aquest senyor estigui dient això? No, aquest senyor està tot el dia, cada dia, dient aquestes coses i, a més, hi ha gent que se l'escolta cada dia, amb la qual aquestes persones ja tenen això. I per tu és molt fàcil veure això i dir, però com pot dir això?
I se'l creu.
Per tu és molt fàcil dir això, però és que per un d'aquests que estan escoltant això, els hi fots 5 minuts de TV3 i se'ls hi foten els pèls de punta. I per coses que nosaltres diríem, però si això és normal que diguin això, és normal, és així. I algunes d'aquestes coses potser s'han de verificar. I llavors, el que nosaltres combreguem, ens ho empassem com rodes de molí directament, i en canvi les coses que no ens agraden i que nosaltres no combreguem, ens és molt difícil veure el nostre propi viatge. I els exercicis de nosaltres poder identificar quin és el nostre viatge, que és el que ens permetrà ser éssers més il·luminats.
Ludo, no és difícil veure el nostre viatge quan acceptes la crítica.
Exacte, quan és una actitud.
Que et pots equivocar. És una actitud.
Una actitud. Ens equivocarem. Va, posem una falca, va. Això
vinga, va, falca.
Coneix-te a la nostra comunitat a Telegram, segueix-nos a Twitter o escriu-nos a podcast@mossegalapoma.cat.
Vale, només recordar, fa dies que no ho faig, per tant avui sí que doneu-me un minut per recordar les dues formes d'ajudar a Mossega la Poma a que continuï endavant. Una ja ho sabeu, és a través de patrocini directe via la Xeta. A la web trobareu la fórmula. I l'altra, i la destaco avui perquè torna a funcionar i perquè és una manera de... A veure, jo ho entenc, perquè jo sóc el primer que m'ho plantejo moltes vegades. Hòstia, jo miro la quantitat de coses a les que estic subscrit o coses a les que dono suport, que no vull deixar de donar suport, perquè si jo com a Tomàs també patrocino altres podcasts, ara Leo Laporte va dir que, hòstia, que anem malament i necessitem viure dels diners directes, no podem partir de la publicitat, i jo li reconec al Leo una feina feta de fa molts anys.
Molts anys molt que l'hem escoltat. Doncs ara hi haurà una subscripció que pots subscriure...
7 euros al mes.
Em sembla que volen ficar una subscripció que et puguis subscriure a un sol programa. No et donen tot el pack, llavors és només un sol programa, llavors pot ser això de 3-4 euros al mes.
No són 7 euros, són 7 dòlars. Jo li he donat la confiança en aquests 7 dòlars al mes, la subscripció, diguéssim, estàndard, a tot. És possible que l'ajusti. Més que res perquè... Crec que al final hem de posar un pressupost per poder-lo repartir en diferents
budget,
coses.
Has de tindre un budget de subscripcions, perquè se te'n pot anar la cosa molt ràpid.
Sí, no, i a més, per ser una mica quànim per poder ajudar. Per exemple, jo també participo, ara ho explico, però al podcast de Ciència és. Uh-huh. És d'un tio que va treballar en el seu dia, un pioner amb la divulgació científica a Ràdio Nacional. El van fotre fora. Vale? Perquè en aquell moment políticament els hi convenia perquè fotien fora la gent de 50 i pico d'anys. Recordeu que Ràdio Nacional és com els Telefònica, els 55 et jubilen o els 53, o un banc. Uh-huh. Vale? I ell deia, és que jo no em vull jubilar, jo encara tinc moltes coses a dir, però el van fotre fora. Vale? I aleshores el tio es va muntar un podcast ja fa molts anys, que es diu Ciència és, i té una excel·lent qualitat ell i els col·laboradors, i jo hi ajudo també. En fi, a diferents estaments, no? I crec que és important. Però també és veritat que té un límit. Si esteu en aquest sentit de que teniu un límit de que ja heu posat pasta aquí o pasta allà o el que sigui, per circumstàncies no podeu, hi ha una altra manera que és molt fàcil i no t'implica gastar diners extras. I és entrar a Mossega la Poma, anar a la part d'afiliats d'Amazon abans de fer una compra a Amazon i a partir d'aquí, quan entres, el lloc que cerquis en aquell moment i compris, a nosaltres ens consta com una petitíssima comissió.
Petitíssima.
Que molt petita, però sumant-les totes, sobretot en aquelles compres que tenen un cert volum, un cert preu, doncs complementa el mecenatge. Vale? i mossegar la poma té despeses, vale? Bueno, que sigueu conscients. Ja està, només això. Anem per la segona part del programa i anem a parlar de l'entrevista d'en Tucker Carlson a Putin.
Sí.
Vinga, abans la falca de ByteRight.
Una falca, sí.
ByteRight simplifica la complexitat dels tractaments dentals de pròtesis sobre implants perquè siguin de primera qualitat, simples i segurs. ByteRight redueix l'estrès d'odontòlegs i pacients fent tractaments mínimament invasius, més assequibles i, en la majoria dels casos, en tan sols dues visites. ByteRight patrocina Mossega la Poma. Més informació a byteright.dental.
Te'n dones compte que ara que fem el podcast per Riverside i no escoltem les falques, i hi havia unes falques que tenien una energia pròpia. I aportaven una energia al programa. O sigui, jo les trobo a faltar. Sí. Hem de buscar una manera...
I a més, descansàvem uns segons.
Uns segons, eh? Però hi havia alguna... Te'n recordes aquella falca que tenia una pujada i vas fotre la veu enmig de la pujada i vam renyar tots i vam tindre que refer-ho?
Està refeta, eh? Teníem un oient que la seva mare feia la veu de continuïtat, sí, dels programes de Telecinco o d'Antena 3, crec que era. Una locutora i que em sembla que també actriu de doblatge catalana. Mm-hmm. Molt famosa, la seva veu és coneguda perquè no sona en català, però sonaven les continuïtats. I encara avui en dia forma part de les falques.
Les falques. Jo només les escolto quan estic editant el programa o quan no vinc i jo escolto el programa. Però clar, en un programa normal, aquest que no l'editaré jo, doncs no les escoltaré, les falques. Perquè ja l'he fet. Escolta una cosa. El Tucker Carlson aquest és un senyor que havia estat a la Fox News, és un senyor que havia estat a la CNN, està considerat, diguéssim, dels periodistes de més aviat, doncs, que tendeixen cap al Partit Conservador, i que el 2007 va agafar i va decidir marxar, 2023 va decidir marxar de la, no sé si estava a la Fox News o a la CNN, i d'alguna manera ha decidit fer-se les seves entrevistes, les coses que ell fa entrevistes així d'un perfil bastant alt, i el que està fotent ara és que les està fotent streaming, i crec que l'streaming l'està fotent per Twitter. Suposo que té algun acord semblant a el que tenien, a el que té en Joe Rogan. Per cert, en Joe Rogan ja no està exclusivament a Spotify, sinó que al cap de 3 anys ha renovat l'acord amb Spotify, llavors Spotify doncs li ha tret l'exclusivitat, ara pot tornar a YouTube i pot tornar a l'Apple Podcast, però tota la publicitat i la gestió de les coses li gestiona Spotify, amb el qual dius, bueno, deixant de banda això, doncs, suposo que hi ha algun tipus d'acord. Em sembla que Twitter actualment està fent molts acords amb gent d'això. Hi ha algunes funcionalitats noves, doncs, com que hi ha temes en directe, t'apareixen temes en directe, retransmissions de coses que estan passant, streamings o vídeos específics a la plataforma de YouTube que et permet agafar i, com en aquest cas, fotre un vídeo de 2 hores i mitja. I el senyor aquest és el primer periodista occidental que en els últims molts anys ha tingut
com,
una...
Com és que el Putin ha donat 2 hores i mitja d'entrevista amb un mitjà que no està controlat a priori, per...
No, és, bàsicament per... és el que diuen, és a dir, suposo que part de l'acord és l'entrevista es publica en RAW. L'entrevista es publica en RAW i és, bàsicament és el Tucker Carlson parla en anglès i el Putin parlant en rus, i hi ha una veu en off que està dient el que diu en Putin. Suposo que això està supervisat. I a més, no és que es pactin 2 hores i mitja, és que no es pacta un límit. No es pacta un límit. És interessant el començament de l'entrevista perquè surt el Tucker Carlson dient, escolta, aquí el que hem fet aquesta entrevista, al principi ens semblava que el Putin estava fent de filibuster. Un filibuster és una cosa que vam aprendre tots mirant l'ala oeste de la Casa Blanca, perquè surt és aquesta tècnica al Congrés americà d'agafar parlar i no...
Hi ha una llei que els empara, eh?
Sí, hi ha una llei...
No poden ni menjar, ni
beure,
ni anar a fer pipi, ni res.
Però han d'estar...
Bueno, poden veure, de fet, l'ala oeste de la Casa Blanca ho escenifica molt bé, perquè hi ha un representant de l'altre partit, em sembla que el que estava fent això de filibuster era un republicà, i un demòcrata li fa una pregunta, i en aquell moment que el demòcrata li fa la pregunta, el filibuster pot beure aigua.
Quan li fan la pregunta?
està autoritzat només en aquell moment. És molt curiós i la veritat és que és interessant.
Sí, no, i em sembla que és el president que diu feu-li una pregunta perquè pugui veure, perquè ell se'n dona compte de que és un avi, sap que és un avi que hi ha una cosa...
Bueno, que està... és un avi que està defensant una cosa que té a veure amb els seus nets.
Amb la seva neta. Mm. Llavors el president diu per una pregunta perquè pugui veure i ja refarem la llei per d'això, que aquí hi ha un avi que amb la seva neta d'això. Bueno, doncs ell diu, ens pensant que estava fent el filibuster per dir, escolta, esgotem el tema, el temps de l'entrevista i no podem entrar en xitxa. I diu, i no, resulta que d'això, llavors, el Putin comença fent una arenga explicant la història des del segle VIII, vale? dels rus i dels vikingos i no sé quantes històries, i es marca tota una història fins al d'això, bàsicament per intentar ell demostrar que històricament Ucrània és un invent dels soviets i de Stalin, bàsicament, i que el nacionalisme ucranià no existeix, però bàsicament gairebé es contradiu a si mateix, perquè és dir, escolta, tu no pots crear un nacionalisme del no-res, o sigui, pots crear la idea, però no tindràs la d'això. Però, bueno, deixant de banda d'això, i recomano el Tom Holland de Rest is History, precisament, que és l'únic que l'he vist que fa un atac concret i ben fet, a dir, tot el que explica el Putin, ho està molt bé que ho expliqui, però s'equivoca en això, en això, en això, en això, i li fot els punts sobre les is. I li fot tota una entrevista i s'estan 2 hores i mitja parlant. I el Tucker Carlson li pregunta tot. O sigui, al final fins i tot li demana perquè no agafen i no allibera amb un periodista que té en Putin. I en Putin, això sí, en Putin és the man of ice. És l'home de gel. No s'immuta per res. Li pots dir el que vulguis a la seva cara i ell es queda tan tranquil i et contesta pausat i calmat i no s'emprenya i no d'això i les fot com a punys. Vale? Coses interessants a dir de l'entrevista amb Putin que em van sorprendre a mi com el que fa. Una cosa és que el Putin explica i dona molts exemples a diversos presidents americans amb els que ell en l'any 2000, sobretot al principi del seu mandat, entre el 2000 i el 2005, ell proposa una estratègia conjunta de defensa amb la NATO, amb la OTAN, quan Rússia encara eren els amics. I el president, sabeu que és en Bush, li accepta, diu, sí, això està bé, això és una bona idea, però això, per què no? Sí, ho dius en cert, sí, això ho podem tirar endavant. I a les 2 hores diu, no, això no ho podrem fer. Bàsicament, l'estaf, el grup de pressió d'ara, no, això no ho podem fer, això no toca. Això no toca, això no interessa i que d'alguna manera també tenir en compte, que és el que diuen els russos, és dir, escolta, la OTAN estava en una frontera determinada quan vam plegar de la d'allò, vam quedar que no, això no es mouria, hi hauria un tracte que això es mouria i ens ho heu portat pràcticament fins a les portes de Sant Petersburg i per això hi ha aquest tipus de mesos. Ells expliquen quin és el següent. Jo no el justifico. Recorda, Tomàs, que jo sóc el primer que fa molts anys ja vaig explicar el llibre del Kasparov avisant de la mala llet en Putin i que no s'estava fent i que no estava emparat, per tant que ningú digui que sóc amic d'en Putin perquè sóc el... jo ho he avisat a qui mossega la poma.
La geopolítica mundial és molt curiosa
però és molt interessant. Digues
aquests dies ha sortit el Trump criticar, o sigui, diguéssim com dient que Rússia Rússia ataqui els membres de l'OTAN que no aportin suficient diners a l'organització. Això són declaracions...
Sí, això és, però aquesta declaració ja ve de quan era el president, perquè ell es va queixar es va queixar que hi havia... Hi van a l'OTAN i havia ja. Fins i tot s'havien portat
No parlo tant pel Trump.
Hi ha la foto aquella que està a la Merkel i uns quants més tots fotent-li cares en el Putin, dic en Trump i en Trump dient sí que passa, que d'alguna manera en Trump està dient ei, aquí hi ha uns acords que heu de posar uns diners i no els esteu posant, que potser històricament no us els hem reclamat, però jo us els començo a reclamar. Vale? I de fet hi ha molta...
Mira el Putin que és llest, eh? Jo no anava per aquí el que
és
volia explicar.
Llest.
El que volia explicar
molt
és que avui el Putin ha dit... S'ha agafat això i ha posat en búsqueda i captura, en cerca i captura, a la ministra de Treball o de Comunicació de Lituània. O sigui, s'ha ficat amb Estònia, Letònia i Lituània, com si fos el seu següent moviment invasor, vale? O preparant la invasió. Vale?
Clar, però si tu tens, però clar, és que si tu de cop i volta tu dius els països que no paguen poden ser envaïts, i aquests són, pues, automàticament el Trump el que ha fet és dibuixar un target en el d'allò. Aquí té que sortir en Biden amb una visita oficial. És possible que veiem en Biden amb una visita oficial a Lituània.
Avui tenim poca tecnologia i molta política geopolítica.
És possible. No, però en aquest cas, llavors, el que em va sorprendre és que el Putin, la cosa més, diguéssim, més explosiva que ell diu en l'entrevista és bàsicament qui va destruir el Nord Stream, que és aquell gasoducte que anava doncs, cap a Europa. I el Putin, i normalment diguéssim, la narrativa era que l'havia patat Rússia. I el Putin diu, no, l'heu patat vosaltres. I el Tucker Carlson diu, no, jo no he sigut jo, aquell dia te tinc coartada. I li diu clarament, tu tens coartada, però la CIA no. La CIA no té coartada. I llavors el Tucker Carlson li pregunta, molt encertadament, escolta, i si tu tens proves de que ha sigut la CIA, perquè el teu servei secret és molt bo i pots d'allò, per què no ho fas públic i guanyes una victòria propagandística? I aquí és quan el Putin demostra que sap judo, perquè el que agafa és, diu, guanyar una victòria propagandística contra Occident no té cap mena de sentit perquè controlen tots els medis. I de la mateixa manera que els titulars d'aquesta entrevista seran manipulats, si jo fes públic aquesta informació, seria manipulada i no guanyaria la victòria contra propagandística, amb la qual és el moviment de jiu-jitsu que fa.
Però, el moviment d'escac, sí, però...
Bueno, és jiu-jitsu, aprofitar la força de l'altre per tirar-lo a terra. Jo estic, no estic del moviment d'escac, és aprofito la teva embranzida, sí, aprofito però, la teva embranzida per tirar-te tu a terra.
Don't believe it. No dic aquest cas concret, però dic don't believe it until Kremlin
denied. De lo que diguin Putin, no me'n crec res. Que li diguin al senyor aquell dels Wagners que li diu ara somos amigos i el que passava per sobre de Moscú li va tirar un missil i el va tirar a terra. Val? O sigui, no, de Putin no te'n pots creure res. Però al final el que has de dir, però com juga el joc? Llavors, el joc quin és? Que ell agafa i diu, jo dic totes aquestes coses.
Contradiccions d'Occident.
Ell va dir, jo no he amenaçat, estan dient que jo tiraré bombes. Llavors va dir, no podem, això no pot passar perquè si no hi hauria una guerra mundial i això no, una guerra mundial o una guerra nuclear i això no pot passar. Diu literalment així. Va dir, no pot haver-hi una guerra nuclear perquè ningú no guanyaria ningú, no sé què. Coses com de persona amb sentit comú i no en Putin. Però les va dir explícitament, vale? I immediatament l'endemà, medis europeus, però Guardian i d'això, i medis espanyols, Putin amenaça con guerra nuclear, Putin ha hecho esto, i coses que no havia dit. Coses que no havia dit. Dius, tu veus la portada del Guardian que diu, el Putin ha dit això, dius, hòstia, jo mentre jo estava al taller fent guitarres, he escoltat tota la putíssima entrevista i sé que no ho ha dit. Dius, és acollonant, que dius, hòstia, tu tens una entrevista que s'ha fet pública, que hi ha 200 milions de persones que se l'han baixada, o que almenys totalment o parcialment se l'han fet, i s'han fet tot tipus d'excerpts, i que YouTube està plegat d'excerpts, i que Twitter està plegat d'excerpts de l'entrevista, dient les coses que deia el senyor aquest. Foten igualment el titular! Se'ls infot, foten el titular, dient clarament una cosa que no va dir, i els han enganxat cagant! Per començar, el primer de la llista, hi havia diversos fils que els agafaven i mira, pum, 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 el primer de Guardian.
Que raro que The Guardian, no, amb això The no sigui tan acurat.
Oh, però és que The Guardian, té, a veure, The Guardian és dels que ens agrada, però The Guardian està carregat ideològicament de l'hòstia.
Sí, això ens possible, agrada.
Per això ens agrada el que posa el The Guardian.
No.
Tu llegeixes no el The Guardian, no, eh? Jo llegeixo el The Guardian, i tot el que em diu em quadra amb la meva visió del món, per tant...
No, jo li atorgava un cert criteri periodístic, no parlo del que m'agradés o no m'agradés, parlava de criteri periodístic. Escolta, Marc, hem de deixar-ho aquí.
Això no que m'ha sorprès, quatre... o sigui, em va sorprendre molt que el Guardian fotés un titular tan fals, havent jo mirat els medis. Clar, la cosa és dir-ho, el medi... Llavors, aquí és una miqueta dir... El medi rau està online. El pots escoltar. I llavors, a mi em va semblar molt interessant. Hòstia, fot la tira que en Putin no parla amb ningú. A veure què diu aquest senyor.
Hi han quatre propostes i les hem d'estendir.
Hem de fer-les. Vale?
Les propostes Mosseguis són objectes, gadgets, idees, esdeveniments tecnològics, científics o culturals, aplicacions, llibres, sèries de televisió, pel·lícules, tot allò que vulguis compartir. Envia-les a propostes@mossegalapoma.cat.
Vinga, ràpid.
Jo, mira, de traco, una única proposta és, de veritat, llegiu-vos primer el llibre d'en Kasparov avisant que ven Putin, i és un llibre, diguéssim, de fot molts anys.
Molts anys, sí.
Molts anys, és a dir, compte, que l'esteu deixant que foti tot, que li esteu donant ditet i us menjarà el braç, que aquest tio és un tio perillosíssim, que aquest tio és un tio superintel·ligent. L'altre és, escolteu-vos l'entrevista d'en Tucker Carlson amb en Putin i veieu com juga. O sigui, al final és, no per creure tot el que diu, és a dir, és com veure jugar en Romario, entens? I hòstia, que bé que juga. Perquè és que se'l va pixar. El, teòricament, un dels periodistes estrella d'Europa, dic d'Estats Units, el Putin se'l pixa. Com en Messi, o sigui... És allò...
Ja. Vale, anem per les següents propostes. En Pau ens proposa un llibre del Matthew Walker que es diu Why We Sleep, per què dormim, no?
Molt bo, molt bo. És molt bon llibre.
Vale.
Molt bon llibre.
No entro en detalls, perquè és que no tinc temps.
Dormir 8 hores.
En Rafael Jesús...
Dormiu 8 hores. És l'únic...
En Rafael Jesús... Me n'haig d'anar, Marc. En Rafael Jesús parla de bateries i ens recomana un vídeo de la gent de CarWow filmant com funciona el reciclatge de bateries. Millor dit, com no funciona el reciclatge de bateries. ¿Vale? I és molt interessant. A l'Òscar, parlant de l'aigua, tema important, diu... Ens recomana un reportatge crític amb una persona experta en temes hídrics, sobre el trasbassament del riu Tajo al Segura, ¿vale? Que ve a dir que el Segura no necessita cap trasbassament perquè té més aigua que el Tajo, encara que sembli que no. I no sé, no l'he vist, no entro en detalls. I jo acabo recomanant-vos tres llibres d'en Bob Woodward, recordo, Premi Pulitzer, un dels investigadors, periodistes, investigadors en el Washington Post sobre el cas Watergate, del Nixon, que ha estat entrevistant a tots els presidents darrers dels Estats Units, que va fer més de 20 i pico entrevistes en el Trump abans, durant i després de la seva presidència, i ha escrit tres llibres: Ràbia, Perill i un altre que es diu Por, Trump a la Casa Blanca, ¿vale? I basat en el que ell parla amb el Trump i altres coses que coneix. I és molt interessant per conèixer el personatge.
No, és...
Que li interessa i que no li interessa, el personatge, ¿vale? I ja està, no puc entrar més, però és molt... A veure, no es carrega el Trump en el sentit de... Se'l carrega, però se'l carrega en base a el que el Trump fa. No sé si m'explico.
Sí.
¿Vale? Jo
no
crec que és molt...
No del que diu, sinó els seus fets.
Exacte. Sobretot dels seus fets amb els seus. Amb el seu equip.
Qui necessita amics quan tens amics, no?
Increïble. Sí, sí. Molt, molt interessant perquè són tres moments diferents de la presidència i sobretot crec que il·lustra molt, no només el Trump, sinó una certa personalitat de gent que té diners, que ha fet molts diners, que té molt ego, molt ego.
És que aquest,
¿vale?
aquest és hereu de bilionari, és bilionari, hereu de bilionari, i llavors ja no... Ha sigut consentit tota la vida. El que deia d'en Musk ha sigut consentit tota la vida. I més que
sobretot,
que és fill únic.
I sobretot des d'un punt de vista de la personalitat, què li importa i què no li importa. Vale? Que això és un efecte clau, perquè si tu ets un governant, a priori, tu t'hauria d'importar a la gent, no? En general, vale?
Però no li importa.
Pues no li importa en absolut. No, és molt curiós. Ni Amèrica,
No.
Encara que molts... però ni com a discurs. Bueno, hem de marxar, Marc, la setmana que ve més.
Fins la setmana que ve.
Una abraçada, adeu-siau.
Adeu.
Adeu.